El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
Tothom coneix Banc Sabadell, però poca gent sap de la importància que va tenir Francesc Monràs Ostrell en la història de l'entitat. Ara la Fundació Arts ha volgut posar remei a aquest desconeixement publicant el llibre titulat amb el nom del banquer i el subtítol Un banquer, una ciutat, un país. Ahir la biografia es va presentar a la llar del llibre i el Pere Gallifa va poder parlar amb el seu autor.
Pere Font Grasa, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Vostè és l'autor d'aquesta biografia de Francesc Monràs. Com va arribar aquest encàrrec?
Aquest encàrrec va arribar a través dels germans Monràs, els fills del meu biografiat, és a dir, en Francesc, en Joan, en Marc i en Pere, que són els que van encarregar aquest llibre directament. Havien buscat alguns autors que els hi fessin, i finalment van venir a parar a mi, potser per adivinació dels altres, i ha estat una experiència fantàstica. 18-19 mesos treballant amb el tema.
Es va publicar ja fa un temps. Quina rebuda ha tingut aquest llibre?
Jo crec que bé. Bàsicament es va fer una edició de 300 o 400, no ho recordo exactament, això t'ho explicaria l'editor Manel Costa, però no ho sé, els que hagi vengut aquí a la llar del llibre, però sí que sé que se n'han repartit bastants a familiars i amics.
Sí, que sembla, podem fer un breu resum de la vida de Francesc Monràs Ostrell, aquest banquer sabadellenc. Com arriba ell al Banc de Sabadell?
Pues era un noi de 15 anys. Als 12 queda orfe de pare i mare en un any. I al col·legi li diuen que ha de repetir curs i ell se'n fa i deixa el col·legi. I es posa a treballar en una empresa tèxtil, en un despatx típic al sabadellenc, i en un segon despatx, i no estava mai conforme amb el que feia, i un dia es planta i li diu a un dels amos: escolta, jo sempre faig la mateixa feina, vull marxar. Doncs pues mira, diu, el Banc de Sabadell busca gent. I el van col·locar al Banc de Sabadell amb 15 anys. Amb 15 anys va quedar orfe als 12 amb un germà de 4, això també s'ha d'explicar, i va anar a parar a la tutoria dels tiets. I aleshores ell entra al banc i al cap d'uns anys, 5 o 6 anys, se'n donen compte que el banc se'n va fer punyeta, se'n va a la fallida directa, perquè hi ha uns préstecs que no són retornats, ara en diríem préstecs tòxics, i ell planta cara a la direcció. La direcció no hi fa cas, i amb els altres 33 companys fan un document de 6 folis que està reproduït al llibre, que és molt interessant, que és un fet disruptiu per Sabadell important, i el Consell d'Administració rep aquell informe, se'n dona compte que allò se'n va fer punyetes. Com que era una entitat local molt, molt sabadellenca i molt municipal, l'Ajuntament l'ajuda i el Banc d'Espanya l'ajuda amb 4 milions i mig de l'any 26, i aleshores ell, per la seva valentia, nomenen administrador als 21 anys sense vot al Consell d'Administració. I l'any 34, amb 29 anys, el fan administrador únic. A partir d'aquí hi ha molts episodis a la guerra, el banc continua obert, l'agafen perquè es pensen que col·labora amb els nacionals, el condemnen a mort, surt de la presó el dia que entra els nacionals perquè obre les portes de la Modelo, i després comença la gran projecció del 40 al 60, com a subdirector, director general, finalment conseller delegat, etc. Un personatge que és considerat el cofundador o el fundador del banc. El banc es funda l'any 1881, però es considera que el Monràs realment el refunda el 1926 amb la seva valentia i dona ales després de la guerra amb un banc que ja sabem tots la projecció que ha tingut.
El Banc Sabadell hagués pogut arribar al 2020, o sigui, a dia d'avui, sense la seva intervenció, el 1926, salvant-lo de la fallida?
No, hagués tancat el 26, el 27 o el 28, com el Banc de Terrassa va tancar l'any 17 o 18. I aquí hi havia l'experiència Sabadell-Terrassa, que no volien que passés això. I l'alcalde Moix, doncs, dedica del pressupost 2,5 milions de pessetes per salvar el banc. A canvi d'això, què fa amb aquests 2,5 milions? Estarien previstos per fer el mercat central que tenim aquí a prop. I el mercat central. I el mercat central va tardar 2 anys a fer-se perquè aquells diners es van dedicar a una empresa i al banc perquè sortís a la superfície i eliminés tots els números vermells que tenia.
Després, de més gran, quan comença a agafar càrrecs directius, també quina és la seva petjada dins del Banc de Sabadell?
La seva petjada, bàsicament, és la sindicació, la mecanització del banc. Hi ha unes anècdotes molt divertides, doncs, quan alguns empleats, doncs, que ara tenen 80 o 85 anys, i plantegen mecanitzar el banc, i ell i dos del Consell ja s'han fet grans i diuen: escolta, compreu aquesta màquina que heu anat a buscar a París, però si no funciona, us la pagareu vosaltres del vostre sou. I no, al cap d'un any van comprar no dues, van comprar 4, 5, 6, perquè la mecanització, ell era un home molt, molt auster, però veia el futur quin era. I se va donar compte que aquest era el futur, com a veure que l'Oliu també agafava una volada i ell va començar a retirar-se i a fer, com a conseller delegat, es va dedicar molt a fer, doncs, a tornar a la societat sabadellenca coses que ell havia tingut amb els diners que tenia. Per exemple, va salvar l'Acadèmia de Belles Arts. L'Acadèmia de Belles Arts, hem descobert documents que no s'havien dit fins ara, que ell va posar uns diners per salvar l'Acadèmia de Belles Arts, va ajudar el pare Lleó a fer el geriàtric de Sant Quirze del Vallès, va ajudar molta gent, va fer moltes obres a base de, amb els diners que havia guanyat, evidentment, perquè va anar comprant accions i accions del banc, fins que el banc es va dir, bé, fins al 3,5 tothom pot tenir accions, a partir d'aquí no.
Perfecte, doncs Pere Font, moltes gràcies per haver-nos atès, haver fet aquest petit repàs sobre la vida de Francesc Monràs i ja llegirem tota la biografia completa, moltes gràcies.
Sí, jo crec que és interessant llegir-ho, hi ha molts documents doncs, fotocopiats que són força interessants per conèixer la història de la ciutat, gràcies.